Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Dispositiu en marxa aquest matí de la Guàrdia Urbana per desallotjar tres nuclis d'assentaments situats sota el pont de Calatrava de Barcelona, al costat de les obres de la Sagrera, un dels quals ahir es va incendiar. Segons el tinent d'alcaldia d'Àrea de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior, Albert Batlle, es tracta d'una actuació necessària per tal de garantir la seguretat de les persones que hi habiten degut al mal estat de les instal·lacions d'aquests assentaments.
I deixar clar que la nostra prioritat és clara, garantir la seguretat i donar resposta social a les persones afectades, i aquesta era una actuació necessària per prevenir riscos greus i per protegir la integritat de tothom. Som conscients de que a la ciutat de Barcelona tenim situacions semblants i, per tant, doncs estem també disposats a afrontar-les des de la perspectiva de l'emergència i de l'atenció a les persones més vulnerables.
Segons el consistori, s'oferirà una alternativa d'habitatge a les famílies més vulnerables que hi habitaven, que són un total de 30 persones, entre els quals hi ha 4 infants. I l'Audiència Provincial de Tarragona ha arxivat definitivament la querella criminal presentada a l'octubre del 2021 per l'excedent de turisme contra l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, per presumptes delictes de prevaricació, revelació de secrets i calúmnies, així com assetjament laboral. Ens amplia aquesta informació la Laia Molné, de l'Espluga FM Ràdio.
Els fets es van iniciar l'octubre de 2021, quan l'Ajuntament de l'Espluga va suspendre la seva feina, que en aquell moment ocupava la gerència de turisme del municipi. L'acusat es trobava en un procés judicial a causa de la denúncia d'una extreballadora de la mateixa oficina per presumptes agressions sexuals. La gerent sempre va negar els fets i finalment va quedar absolt. En quedar apartat del seu lloc de feina per part de l'Ajuntament, el treballador es va querellar contra l'alcalde per presumptes delictes de prevaricació, revelació de secrets de funcionari, calúmnies i assetjament laboral. Unes acusacions que han quedat arxivades definitivament pel jutjat de Valls, assegurant que l'alcalde ha treballat dins de les seves pròpies funcions.
I nova sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que la seu central del PSOE a Madrid és una claveguera que Pedro Sánchez ha portat a la Moncloa i que la seva moció de censura contra Mariano Rajoy no va ser contra la corrupció, sinó per la corrupció del seu propi partit. En la seva rèplica, el president ha insistit que tant el seu partit com el seu executiu han actuat sempre amb tolerància zero contra la corrupció i no amb zero respostes, que és precisament el que fan els populars. De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha tornat a denunciar els incompliments del govern de Pedro Sánchez amb el seu partit, mentre que el president espanyol ha destacat un cop més que gràcies a la llei d'amnistia a Catalunya ara està molt millor que ara fa 7 anys. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giné, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ui, avui, un calaix de sastre, amb Joan Brugués.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Són les 11:05 minuts, 37, 38, 39, 40 segons i és el moment que comencem l'Ui Avui, d'avui dimecres, ja dia 19 d'aquest mes de novembre. Un dia sí que ja comencem a mica progressivament a notar ja aquesta frescor que fa de bon matí, que ja hagi de sortir ja amb el kit d'hivern i que irà progressant, sembla això, que irà progressant perquè segons escoltem també altres mitjans de comunicació, diuen que ens informen que el pic, el punt més alt, serà aquest cap de setmana. Sembla que també poden arribar pluges, de tot això, doncs ara ho sabrem, a veure què ens explica, què ens parla en Sergi Corral en quant a la previsió tant d'avui com per demà. Molt bé, doncs vinga, comencem amb l'Ui Avui, continuarem amb el més calent a l'aigüera amb l'Ona Vilà, per donar pas a l'informatiu que ens portarà l'Ali Giné i també la mateixa l'Ali conversarà amb l'alcalde a l'espai Alcaldia, on hi poden dir la seva, on hi poden participar a través del 972-77-10-00 via WhatsApp o via telèfon. Tot això els hi tenim preparat per avui. Que li sembla bé? Li fa patxoca? Doncs vinga, si en fan companyia, molt millor. Ara anem a començar amb l'Ui Avui, que avui és el dia que també ens visitarà la Núria Safreig. La Núria Safreig per fer el català, Què deus bé, això? La Núria Safreig per fer el català. Molt bé. La Núria Català en el seu safreig. Més ben dit, irem en el seu safreig, trencarem el gel, irem els llençols que porti, o tota la roba que porti, doncs anirem rentant a la vegada que anem comentant coses de l'actualitat diària i d'altres coses. Anem a començar, ara sí, amb els apunts del dia. El temps, per començar, el santoral, aniversaris i qui ens va deixar per continuar, obriran la persiana del quiosc i avui toca endivinalla a les cosetes. Vinga, perquè avui sí ja és d'aquest dies que fins ara aquestes temperatures vien, els trobàvem a les mínimes, ara ja els trobem a les actuals, no podem dir les màximes actuals, això sí, vull dir, màximes actuals, doncs hi tenim doncs, aquests números, aquests valors. Comencem, doncs, amb avui l'estació meteorològica de referència, és la que tenim a l'entrada de l'escala, situada per allà, a la zona del Parc dels Olors, més o menys per aquella zona, que ens marca una temperatura de 8 graus amb 5, amb una humitat del 81%, i ja me fa por estar anar a mirar la mínima. 3 de... no, de 1 grau. 1 grau amb 1. 1 grau amb 1. 1 amb 1. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És que ja te fa venir, fred, com mires aquests números, com mires aquests valors. La resta de territori escalenc doncs es mouen entre 8-9 graus les temperatures. Temperatures que fins fa poc, com els explicava, doncs eren les que teníem aquí amb les mínimes. Avui doncs ja es nota i veurem també com va evolucionant tot això. Si, com diuen alguns mitjans, això ha d'anar baixant fins a arribar a un pic, i després veurem què passa. Però de moment el que ens interessa és saber què ha de passar avui i què ha de passar demà, i això ho fem amb la previsió que ens porta el nostre del temps, en Sergi Corral. I ens diu que arriba el temps d'hivern, avui encara amb un dia prou clar, però demà més núvols i l'entrada de tramuntana. Avui les màximes entre 12 i 14 graus i les mínimes entre 3 i 5. Hem començat el dia amb un cel serè de matinada, amb alguns núvols baixos a primera hora del matí. El cel clar es mantindrà ara al migdia i també a la tarda, i ja al vespre tornaran a arribar núvols de nord a sud. Bona visibilitat i ambient fred, el que hem tingut sobretot a la matinada i també al matí. És estrany aquestes temperatures mínimes d'un grau. El vent, hem començat en calma de matinada i amb mestral fluix de bon matí. Ara, migdia i tarda, tindrem xaloc molt fluix. I pel que fa a demà, a les temperatures entre 11 i 13 graus i les mínimes entre 3 i 5. Amb un cel variable, primera hora amb nuvolades que aniran més al llarg del matí. A migdia i tarda tindrem el cel cobert, amb alguna gotellada o ruixat passatger al final de la tarda i vespre. Es consolidarà l'ambient d'hivern. El vent calma a les primeres hores de matinada amb entrada de tramuntana o a mitja matinada. Entre el matí i migdia tindrem tramuntana moderada de força 4-6, baixant a tramuntaneta a la tarda i vespre. La temperatura del mar, de l'aigua del mar, continua amb aquests 17 graus amb 1. I deixem ja el temps, més ampliada la informació dins l'informatiu de la una, i també la poden trobar a la nostra pàgina web, radioescala.cat. Ara ens toca anar en els altres apartats, sants, aniversaris i qui ens va deixar. A veure, avui ens parla de l'escrit 29 de la Lluna. Aquesta expressió la feien servir els pescadors del Maresme en referència al dia després que la Lluna ha fet el ple. Resulta que l'endemà la Lluna plena era considerat com un molt favorable per la pesca. Vinga, el 29. Això no ho havia escoltat mai, però bé, suposo que sí, que algun lloc s'ho devien dir-ho. Dia 19, avui, Sant Fos, Sant Maxi, Sant Crispí i Sant Abadies. Penso que ahir em vaig equivocar i vaig dir aquests sants. Ahir tocava Sant Romà, Sant Aureli, Santa Aida i Santa Carla, i vaig dir els d'avui. Doncs hem fet la rectificació, perquè m'assonava això, de dir els sants del dimecres. Doncs aquests són Fos, Màxim, Crispí i Abdies. Doncs felicitats, i també felicitem a tots i a totes que celebren els seus aniversaris, nascuts un 19 de novembre. Moltes felicitats. Vinga, i també aquí hem de felicitar avui, que fa anys, doncs a la cantant Gemma Humet, que fa 37 anys, i Humet, que és neboda del que va ser cantant Joan Bautista Humet, aquest cantant valencià, que ja fa temps que ens va deixar. Curiós, perquè té una cançó que un dels seus èxits és una cançó que porta per títol Gemma. No sé si amb elles li van posar Gemma per aquesta cançó, vés a saber quina història té la del seu nom. I també de l'actor saltenc, en Jordi Vilches, que fa 46 anys. Jordi Vilches es va donar a conèixer la pel·lícula Crampac, i també el van veure, doncs, amb un paper molt còmic a la sèrie El Pueblo, que inclús parlava en castellà amb un accent català. Doncs 46 anys fa Jordi Vilches. I qui ens va deixar? Doncs ens deixava la Carmen Amaya, que va néixer a Barcelona el 2 de novembre de 1918 i va morir a Begur, al Baix Empordà, a un tal dia com avui de l'any 1963. Va ser una ballarina de flamenc i actriu catalana. Era nascuda al desaparegut barri del Somorrostro de Barcelona, de família gitana i filla de guitarrista flamenc. Ens va deixar l'edat, atenció, de 45 anys, al municipi de Begur, on té una estàtua en homenatge, i també altres municipis o altres indrets, com en Barcelona, doncs li han fet estàtues, i fins i tot hi ha poblacions que porten el seu nom, carrers que porten el seu nom, no poblacions. Població ja seria carrers de poblacions que porten el seu nom. Si no ho expliquem bé, donaríem lloc a confusió. Doncs la figura d'aquesta gran ballarina, que havia corregut també ballant arreu del món i havia ballat davant de grans figures polítiques, com així ens ho diu la seva biografia, Carmen Amaya. I del record que han tingut per la Carmen Amaya, anem ara a obrir l'ampolla musical. I obrim el quiosc per saber què ens explica la premsa gironina. Comencem per el diari de Girona, que, bé, el diari de Girona, a diferència d'altres, que hi ha un titular destacat i després tenim la fotografia de portada, Avui en el Diari de Girona la fotografia de portada també acompanya el titular. Segons ens diu el diari, la feina ben feta té premi. Salomó Marquès, el cinema trufat, el Club Nàutic Banyoles i l'ITBI, el grup Peralada i Astrid 21 recullen els guardons de la quarta edició en un acte que porta mig miler d'assistents a l'Auditori de Girona, la quarta edició dels Premis del Diari de Girona. Doncs aquí veiem fotografia de tots els premiats, entre ells també doncs, hi tenim el director del diari, l'escalenc Josep Callol. Doncs vinga, això és el que porta el Diari de Girona i també inclús a les notícies de portada, les notícies petites de portada, doncs també se'n fa referència en aquests premis. El Diari de Girona, doncs, dedica això, la portada, en aquesta quarta edició dels premis que otorga aquest diari gironí. Anem al diari El Punt, a la seva portada, llavors que aquí... Ah, no, això... A veure si ho aclarim ara, vinga. Doncs, com els deia, anem al diari El Punt, que a la seva portada doncs, ens fa referència, ara que no que ens ha sortit, avui parlarem també una cosa que afecta. A vegades, si no afecta, doncs busquem alguna notícia, però també ens diu que els grans del rebost, el model de negoci dels supermercats s'ha diversificat des de la seva implantació a Catalunya a finals dels 50. Doncs aquest dossier que ens parla de com ha anat evolucionant els supermercats s'han anat carregant les botigues d'aquelles, les botigues que s'anomenaven botigues de barri, que ja en pocs llocs se'n trobaria aquí a l'escala de les que ja recordem o que havíem vist, ja d'aquestes ja no en queda cap, sinó que tot ara s'ho emporta les grans superfícies. I inclús alguna vegada, doncs, hem vist també com algun, el que en una botiga petita es va convertir també després en un supermercat. Molt bé, això és el que ens porta al Punt Avui. Del Punt Avui ens anem a l'esportiu perquè l'edició tan gironina com de Barcelona és la mateixa, fent referència al partit que es va jugar ahir entre Catalunya i Palestina. Catalunya solidària, veiem la imatge de les dues seleccions al mig del camp. Diu la selecció venç a Palestina amb gols d'Ilia Sánchez i Mahama en pròpia porteria, en l'amistós benèfic i reivindicatiu. Més de 30.000 espectadors apleguen a Lluís Companys en un partit que traspassa les fronteres de l'esport. Aquest partit que es va poder seguir també per TV3. Dos amistosos que ha fet la selecció el cap de setmana al País Basc i ahir dimarts davant Catalunya. I anem ja a les edicions dels diaris digitals, començant per el Gerió, que destaca amb la notícia important que ens diu: els bombers del parc de la Vall d'Aro denuncien que treballen en condicions indígenes. Indignes. Indígenes. Avui estic amb les paraules que els atresiverjo. Deixem-ho així. Diuen que els falta material i vehicles, que dormen en barracons i amb pudor de la depuradora. Déu-n'hi-do, doncs, que la fotografia es veieu en pèssim estat d'aquest edifici, un interior d'aquest edifici, doncs, en pèssimes condicions. I pel que fa al Girona Notícies, destaca que l'Espai Gironès encén el Nadal amb una espectacular nova il·luminació i música en directe aquest divendres. El centre comercial dona tret de sortida a la campanya nadalenca amb l'encesa de llums renovats i un concert del grup Yes The Music el 21 de novembre a les 6 de la tarda. Aquell arbre, doncs, veiem una fotografia no d'aquest any, sinó d'altres anys, doncs, amb aquest majestuós arbre de Nadal que sempre hi ha quasi al centre d'aquest establiment comercial, l'Espai Gironès. Molt bé, i amb les notícies d'aquest diari digital, rotatiu digital, doncs acabem el repàs i anem a les cosetes, que avui tenim en forma de divinalla. I l'endivinalla diu: amb mi obres i tanques món sencers. Tinc dents petites, però no menjo. Giro i a casa et deixo entrar. Qui sóc? A mi m'obres i en tanques en món sencers. Tinc dents petites, però no menjo. Giro i la casa et deixo entrar. Què sóc? Després de... Sí, recordo, perquè la setmana passada sé que me'n vaig descuidar i ara no sé quin és el titular ni la resposta, però espero tots avui poder-los donar. Perquè anem ara amb la protagonista musical que tenim a l'apartat d'aniversaris, la cantant Gemma Humet, que fa 37 anys, i d'ella escoltarem l'últim que ha tret, un senzill, aquest 2025, que porta per títol La Mercè canta. Anem a escoltar a veure què serà el que ens cantarà la Mercè.
És la mà que mai s'amaga, és la llum d'un poble viu, és el crit que no s'acaba, és l'amor fet bon i mare, és refugi i és promesa, és sembrar en temps de vent, és la quan et canta la Mercè. És del barri vell l'aroma, és timbal sota la pell, és un somni viu que vola, l'últim astre de l'albada, és un gest que no s'oblida, és la
dedicada a la festa de la Mercè de Barcelona, aquesta La Mercè canta, que ens interpretava la Gemma Humet. Bé, doncs anem a la resolució de l'endivinalla. A mi m'obres i tanques, a mi obres i tanques món sencers. Tinc dents petites, però no menjo. Giro i la casa et deixa entrar. Qui sóc? Doncs la resposta és la clau.
Ui, avui amb Joan Brugués.
Vinga, i és el moment d'entrar ja a les efemèrides per saber què passava ara fa 5 anys, que en fa 10 també coneixerem què va passar en el món mundial. I quin dia celebrem avui? Un dels dies que hi ha. Comencem. Ara fa 5 anys el protagonista era en Rafael Bruguera, que va ser alcalde escalenc i també regidor, que deia que no continuaria al Parlament a la propera legislatura. no serà el candidat a Girona pel PSC a les eleccions del proper mes de febrer. No vol abandonar del tot la política, però sí que descarta tornar a la política a nivell local. Escoltem el fragment de l'informatiu.
L'escalenc Rafel Bruguera ha anunciat que deixarà el Parlament al final d'aquesta legislatura, després de més de 5 anys representant els socialistes gironins. Tant des del PSC a Girona com el mateix Miquel Iceta, primer secretari del PSC i president del grup parlamentari, han destacat el paper del polític escalenc, un gran defensor de la cultura en temps complicats, sempre amb els valors per davant, guanyant-se el respecte de tothom. Va ser escollit a les eleccions de 2015 i també a les de 2017. Explica que deixa el Parlament, però no la política.
Jo, vaja, espero fer política fins que em mori, no diria que no sé fer altra cosa, perquè sí que faig altres coses, però la política i des del punt de vista doncs d'ocupar-me de la gestió pública, d'intentar resoldre problemes, etc., doncs això ho faré tota la vida. El que deixo és l'activitat parlamentària, això és cert, fruit d'una reflexió personal, però també d'una reflexió col·lectiva amb el conjunt de companys i companyes del partit, i per tant, doncs, el febrer deixaré la política parlamentària i continuaré fent política a altres nivells, per descomptat.
Doncs Rafel Bruguera feia aquest anunci que deixava la política, però que, com acaba dient, doncs que faria política a tres nivells, i és un dels tertulians que també, de tant en tant, passa per la plaça. Molt bé, què passava ara fa 10 anys? L'Associació de Veïns del Camp del Pilans, les Corts, torna a tenir junta directiva. Està presidida per Joan Rivera, el qui va ser primer president ara fa 45 anys. El nou equip vol reflotar les activitats que organitzava l'entitat fins l'any passat, especialment la Revetlla de Sant Joan. Escoltem el fragment.
Joan Rivera és un històric de l'Associació de Veïns del Camp dels Pilans a les Corts. De fet, ja n'havia estat el president quan es va fundar l'associació ara fa 45 anys. Ara, veient que l'associació quedava sense junta directiva i que es deixaven de fer activitats tradicionals com la Revetlla de Sant Joan, va fer un pas endavant per reflotar l'entitat.
Quan vaig veure que per Sant Joan no es feia res de la verbena de Sant Joan i el dinar de l'endemà, doncs vaig parlar amb unes persones veïnes d'allà i vàrem acordar en aquell moment ja fer una junta provisional. Vàrem anar a parlar amb el senyor alcalde i aquí ha començat tot i ha acabat, doncs, o ha tornat a començar el moment, doncs, que s'ha fet la junta de sortida, doncs, de les persones que ja estaven a la junta anterior. Entre, com ho diríem, ens vàrem ajuntar, doncs, els que havíem sigut els fundadors d'aquesta festa, que ja parlo de 45 anys enrere, i els de la junta anterior a la que hi havia ara. Hem parlat tots amb els companys que teníem i més o menys hem fet pinya tots.
A la junta escollida en l'assemblea del cap de setmana passat, Joan Rivera està acompanyat tant de Josep Carreras com a vicepresident, Teresa Marisquen de secretària i Jaume Berneda com a tresorer.
I així estaven les coses. Es recuperava, doncs, la junta després de que, bé, els que hi havien decidissin plegar i quedés allà un buit, fins que Joan Rivera, que ja havia estat president de la junta de veïns, de l'associació de veïns, es tornés a posar al capdavant. Amb tot això, en el món mundial, què passava? A l'any 1969, l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro, Brasil, Pelé marcava el seu gol número 1000. El seu gol número 1000. Hi ha hagut polèmica també, doncs, a l'hora de comptar, perquè sé que s'havia parlat que si aquest gol no comptava, que si aquest comptava, doncs Pelé feia el gol número 1000 un 19 de novembre de l'any 1969 amb un dels mítics estadis com és el del Maracanà. Tothom recorda el famós Maracanazo que va passar en aquell lloc. I quin dia se celebra avui? Un 19 de novembre se celebra el Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que té com a finalitat visibilitzar la dona i contribuint a l'empoderament femení al món, a més d'acabar amb la desigualtat de gènere. Avui, doncs, entre altres, celebrem el Dia Internacional de la Dona Emprenedora. Doncs vinga, dic queda perquè ara ja anem a una cortina musical per després obrir el safareig i trencar el gel i començar a explicar alguna que altra o comentar alguna que altra coseta. Ens anem ara amb aquesta cortina musical que ens el porten els Stay Homes, que ara estan en un moment de pausa, m'imagino que tornaran, i els Figa Flowers, que van fer aquest tema que porta per títol Espurna.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100%. Per...
Uns somnis dinosaures, d'inmutar-se en fales, tanta veneno, veneno, ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i top als aire, veneno, veneno, la pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així. Tot i que els somnis són bonics, quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis són bonics. La...
Aquests són els Stay Homes, juntament amb els tiets, amb aquest tema que hem escoltat, aquesta espurna. I ara ja sí que és el moment d'anar a obrir el safareig.
Ui, avui amb Joan Brugués.
En aquest safareig ja hi trobem la Nuri amb tot el que ens porta avui per netejar, i és el moment que trenquem el gel i anem a veure què passa el dia d'avui.
Bon Nuri, dia i bona
bon
hora.
Bon dia, Nuri.
Aquesta cançó que acabes de posar, no, sí. Aquesta no, la de la Mercè. La Mercè canta, és molt maca.
Sí, jo no l'havia escoltat mai i jo em pensava que anava... Clar, a vegades, com esculls una cançó, alguna vegada sí que l'escolto, per saber si és idònia per posar-la en aquest moment, o a vegades allò que vas de pressa, i avui era un dia que anava un xic de pressa a l'hora de fer l'escaleta, i no he pogut escoltar-la, i he buscat... no és la... És l'últim que ha fet, no és una de les més...
És la última Mercè, no? Han promocionat amb aquesta?
suposo, no ho sé, és que jo no sabia ni què anava de la festa de la Mercè. I he posat, la Mercè canta, últim llançament de Gemma Humet. I bueno, posem-li, molt serà, sense haver l'escoltat, que sigui una d'aquelles, a vegades, cançons lentes d'allò que al dematí costa un xic de passar. I mira, i m'ha sorprès a mi també,
doncs, molt maca,
dedicada a la festa de la Mercè de Barcelona.
Sí, sí.
Molt bé, Nuri, a veure, estem el dia abans,
el dia,
i avui m'agradaria que parléssim...
Abans de què?
Del dia abans d'una data que...
Ja te veig a venir.
Una data que es parlarà, que demà ja se n'ha començat a parlar.
Ui, ja fa temps que se'n parla.
I aquest any serà, doncs, especial per la celebració que es farà dels 50 anys.
50 anys.
De la mort del dictador.
Aquell senyor.
Sí. Doncs aquest cap de setmana ja vam veure que tots els diaris, la gran majoria, ja hi dedicaven doncs, dossiers, en parlaven, i suposo que demà alguns també, el YouTube ja està mirant alguns d'aquests vídeos dedicats...
La premsa de dretes en farà...
Bueno, esclar, cadascú...
Bueno, en general, però bueno, una ho mirarà d'una manera, l'altra ho mirarà d'una altra. Després, demà passat, hi ha un altre efemèris també.
Sí.
Grossa.
La de la violència contra la violència.
No, 50 anys de la monarquia. La restauració de la monarquia.
Ah, sí. Bueno, jo tot
van,
això...
Van lligades, primer una i després l'altra.
Tot això, bueno, tot això ho vam poder veure, viure...
Viure.
No, tenim aquí gent molt jove que encara tot això no va viure.
Però... No, esclar.
Però... Ja, no,
jo tenia 25.
Tu que has, viscut més dictadura que jo.
25 i 50, sumeu, els que sabíeu sumar. Doncs sí, i tu en tenia...
Jo vaig néixer el 62, 72, 10, 13 anys.
De 13 anys, tu tenies 13 anys. Ni te'n vas enterar, tu.
Sí, que vaig enterar. Ah, vaig enterar perquè jo en aquella època no anava a col·legi d'aquí, anava a col·legi d'aquí al costat, a Torroella, els hermanos,
sí,
i recordo que pujàvem, els que veníem a buscar l'autocar, que venia aquí a Cales Monges, aquí davant de la plaça,
sí.
Venia a buscar-nos l'autocar per portar-nos a l'escola. I recordo que estàvem fent hi havia uns paletes que treballaven per aquí al voltant, i ens diuen, em penso que avui no tindreu col·legi. I nosaltres, ostres, que ha passat alguna cosa, diu, s'ha mort en Franco. I després ja va venir un pare d'un alumne, no sé què, i va dir, ja no podeu tornar cap a casa. I nosaltres...
Contents?
No perquè s'hi ha mort en Franco, perquè no hi havia cola.
Perquè no hi
havia cola. I vam estar 2 o 3 dies sense escola. I després sí que, bueno, la tornada, que si missa cap aquí, que si missa cap allà...
Ja, sí,
que sí,
mira,
bueno, tot...
Després va haver de petxugar, després.
Sí. I així es va anar.
I nosaltres, mira, ja estàvem esperant, perquè aquest home li varen fer allargar, eh?
Sí, bueno...
Això ara ja és del domini públic. Aquest home ja poder hagués mort 10 o 15 dies antes, el que passa que li varen fotre allà carregat de màquines i tubos i tot, i bueno, mira, aquell en Villaverde, el gendre, doncs mira, el mantenia viu fins que a ell li va donar la gana per fer el coincidir el mateix dia que en Primo de Rivera. Totes aquests cuentos, bueno, mira... Nosaltres ja estàvem, bueno, encara no dona la notícia, bueno, quan van donar la notícia, bueno, ho vam celebrar, evidentment, a casa es va celebrar.
Bueno, a més, el teu pare, que havia patit les conseqüències del franquisme,
que havia
lluitat a la Guerra Civil, havia estat empresonat, i bueno, no sé si després un cop ell ja... va recuperar la llibertat, va tenir algunes conseqüències, va de patir algunes conseqüències o ja...
No, perquè feia bondat. Esclar, ell estava en la llista negra. Perquè, esclar, encara que sortís de la presó, tots aquests, els republicans, estaven en la llista negra, que se deia. I ell, per nosaltres, per la família, per mi, doncs ell se va mantenir molt al marge de les lluites antifranquistes durant el franquisme. Després, un cop mort en Franco, després sí que ens vam tornar a fer militants del PSUC i vam tornar a reprendre, però fins que no es va morir. tot això ho va fer-ho perquè, esclar, ell, home... Mm-hmm. Nosaltres allà a Barcelona estàvem demanats per un pis de protecció social al Turó de la Peira. Clar, si ell no s'hagués comportat de la manera que...
No l'haguessin donat.
No ens l'haguessin pas donat mai.
Però tu no tens constància que aquella temporada que m'estaven allà hagués assistit a alguna reunió clandestina o algú, no. Parlar amb algú de les que eren la resistència, així?
No, les úniques reunions que es feien eren els diumenges, que anàvem... Bueno, esclar, allà hi havia un nucli d'escalencs, el meu pare, en Pere Sastre, en Ramon Andreu... i en Sidon Pasqual, aquest nucli d'escalents, que eren amics. Tots eren antifranquistes, evidentment. I els diumenges, quan ens trobàvem, en les reunions, se parlava de política, evidentment. Però això no era cap organització ni no era res. Era una trobada d'amics amb unes idees quasi bé totes iguales. I es parlava de política i evidentment se cantava, perquè també a tots aquest grup els hi unia l'afició al cant, i apa. Però no, ell no va estar mai en cap organització ni el SUC durant l'època franquista. Si no ens haguessin pas donat el pis de protecció social, que a còpia d'anys vam aconseguir.
Suposo, clar, també era això el punt d'atenció després d'allà on venia, del que havia fet, i esclar, que podia perillar, doncs, que...
Home, esclar, represàlies. Home, ja saps que n'hi havia, represàlies n'hi havia, esclar.
No sé si tu a l'escola que anaves, doncs, això es notava...
L'escola que anava, sí, quan vam viure que estàvem rellogats a l'Eixample, al carrer Consell de Cent, estàvem allà, i de compte, la portera tenia dret a vivenda, que la tenia a dalt de tot. Doncs la portera ens va rellogar a nosaltres.
Carai, però la portera tenim vivenda a baix normalment, no?
No, a baix hi havia la porteria, però després
en aquell bloc. Però hi ha moltes porteries que sí que allà mateix tenia la vivenda, no?
No, però aquest anava així. Ella tenia a baix, tenia la porteria, que se diu, i després a dalt de tot tenia una vivenda... I bueno, mira, i ens va rellogar una habitació allà rellogats durant molts anys, vam estar allà. Bueno, doncs quan estàvem allà, jo anava al bar Ramon Llull, anava a col·legi aquí. I aquí sí, en aquella època, aquí, cada dia se cantava el Cara al Sol, ja me la sabia de memòria, el Cara al Sol, resàvem, rosaris, venia el mes de maig, se tenia que fer el mes de Maria. Sí. Quan vaig tenir 8 anys no van demanar ni a mi ni als meus pares si volia fer la comunió. Vaig fer la comunió i punto pelota.
No, esclar, poc podies dir, poc podies abstenir de fer-la, sí, això. Sí, passaven tots, i més.
I bueno, jo el pare, doncs mira, doncs feia el que... Tot, esclar, tot ho feia perquè, per nosaltres, perquè no tinguéssim les represàlies que hi havia. Me'n recordo, després me'n recordo molt bé quan anaven d'aquesta escola, el pla aquell dels americans, el plan Marshall.
El plan Marshall, no?
Sí, que nosaltres ens vam portar llet amb polvos i formatge.
El llet en polvo es donava molt, això, eh?
No, doncs en aquest col·legi donaven llet en polvos i formatge. Jo contenta cap a casa amb la llet en polvo i el formatge. Sí. I aquí sí que tot era franquisme. Això que era una de les escoles, es podia considerar una de les escoles públiques una mica més... no sé com dir-ho,
una tendència més
però esclar, els mestres també estaven acotats, alto, també allà també hi havia la vigilància, i els mestres tenien que fer el que els hi manaven, perquè si no s'hi jugaven al lloc, si no els adepuraven i qui sap allà on els afetien. Era tot un costum de una cosa anava amb l'altra i tothom tenia que fer el que se deia la falange i totes aquestes coses, totes aquestes associacions.
Bueno, els que manaven i
els que manaven i tot això.
Passava, després totes les censures que hi havia,
censures,
tot.
Sí. Sobre...
Digues, digues.
Però no, però mira, aquesta escola, doncs, a mi ja m'agradava anar-hi. Bueno, en aquell moment, esclar, era molt... I vaig anar-hi fins que vaig tenir, no sé si... Espera't, 10 anys o 6, fins que ens van donar el pis. Després van passar a l'altura de la Peira i després ja vaig anar. Primer vaig anar a l'escola pública d'altura de la Peira, però no, el pare no li va agradar, i després vaig anar a una acadèmia. A l'acadèmia ja era molt diferent. Ja no cantaven pas el cara al sol ni totes aquestes coses. Sí. Però les escoles públiques...
I com vas venir aquí ja havies acabat la teva època escolar.
No, bueno, sí, tenia 13 anys.
No,
vaig venir aquí un any aquí a les escoles per treure'm el certificat d'estudis, que se diu. I després, quan vaig ser gran, per allà a la dècada dels 80, 80 i 81, que es feia l'escola d'adults,
sí.
Es feia l'escola d'adults, me vaig venir a treure el graduat escolar.
Amb
dos anys ho vaig fer, amb dos cursos. Vaig treure el graduat escolar. Que vaig coincidir, era 81, 82, resulta que vaig coincidir amb lo d'en Tejero, quan anava.
Veus, en Tejero sí que ja recordo, ja estava, estudiava aquí, que havia vingut, feia, com havia començat aquí a fer l'escola de FP, havia estudiat a Figueres, després vaig venir a repetint aquí, sí, sí. I recordo, doncs, això, de com va passar tot allò d'en Tejero, que, esclar, que molta gent pensava, hòstia, aviam si tornarem a el que ja teníem, no? Quasi, aquella por que va haver-hi durant uns moments, no?
Sí,
si aquesta gent arriba, doncs, a imposar-se tot el que teníem pensat.
Esclar, esclar.
Però això...
I després allà a Barcelona també... Bueno, perquè el meu pare volia que fos... Ell, la seva il·lusió és que jo sigués professora de guitarra. Ell volia. Bueno, total, que escriu... Sí, sí, me van matricular a l'escola municipal, al Conservatori Municipal de Barcelona, me van matricular, i quan tenia 8 anys, mira, encara feia un mes per complir, perquè no podies entrar fins als 8 anys. Ara ja els agafen, ja de naixement, quasi bé, les criatures, a l'escola de música, Doncs antes no, fins que no feies els 8 anys, no podies entrar al conservatori. I vaig començar al setembre, i esclar, només en tenia 7, però l'octubre ja feia els 8 anys. I allà vaig fer els 5 cursos de música. 5 cursos de música vaig fer. 5 cursos de música i 2 de guitarra. Perquè no te deixaven... Ara també ja te deixen començar de seguida instrument. Bueno, ara és molt diferent, esclar, ha passat molts anys.
Ha passat
més de 60 anys. I no te deixaven començar a fer instrument fins que no tenies... Sí, perquè hi havia preparació, primer, segon, a tercer. A tercer te deixaven agafar instrument.
I fins abans tot era aprendre la solfa, diríem,
sí,
no?
Sí, aprendre solfa, ja està. Solfa i teoria, hi havia teoria.
Carai.
Sí, sí, sí. Hi havia solfa i teoria. Que jo el que me salvava era la teoria, perquè tenia molta memòria i la teoria, bueno, sempre trevia notes molt i molt altes i anava passant els cursos així. I vaig estudiar fins a 5 cursos de música. I l'últim, que ja no el vaig fer per circumstàncies de la vida, van venir aquí a l'escala, l'últim només era teòrica. I esclar, i el pare deia, ara ja està salvada, perquè la teòrica ja t'ho trauràs amb un... Ja ho sabia, que la teòrica jo era... Sempre tenia la màxima puntuació de teòrica.
I que era una hora al dia o que em feies d'això a l'escola aquesta? Quin horari era?
No, hi anava a la tarda, quan sortia de l'escola.
Què feia? La classe, què durava una classe? Una hora?
Una hora.
Però cada dia?
Una hora. I no sé si hi anava un parell o 3 de dies a la setmana.
Carregar la guitarra.
Bueno, primer no, però després sí, després ja carregar la guitarra i cap allà. I sí, sí, allà... I ja t'he dit, i la guitarra vaig fer 2 cursos. Ell era el que volia... Volia que fes això, i mira...
Però tu això no te va acabar de convèncer, potser.
Sí, no, ja m'agradava, no? Sí, guitarra, i vaig aconseguir tocar la guitarra i fer concert. Perquè se considera fer concert quan fas de memòria. Allà consideraven, allà era el que consideraven ells. Doncs en l'examen, sí, vaig tocar una peça de concert, vaig tocar, tota de memòria, amb guitarra. Això ja era el segon curs, perquè el primer ja eren molt més coses senzilles. I la càtedra aquesta d'aquí, del Conservatori Municipal de Música de Barcelona, la que era la seva, era la Renata Tarragó, que és l'única dona que se sap que toque... En aquell moment, ara ja n'hi ha més ara, alto, però en aquell moment era l'única que tenia la guitarra, que es feia, era guitarrista. El que passa que ella tot el dia estava viatjant i estava fent concerts cap aquí, concerts cap allà, i ho feia... Ara us ho diré, mandangues d'aquelles que hi havia allà. Ho feia el seu pare.
Ah.
El seu pare ho feia.
I era bon professor, el pare?
Sí, sí, que era bon professor, sí, en aquell moment, sí. Però, esclar, no m'hagués agradat que m'hagués... ella, perquè ella era la que posseïa la càtedra de guitarra d'allà. Però ella tot el dia estava de viatge fent concerts. Mm-hmm. Sí, en aquell moment era l'única dona, no, ara ja n'hi ha més, ara.
I després, suposo que a casa també t'havies de tocar a practicar, no?
Sí, a casa, som a estudiar, t'ho diràs, sí.
Però a part de lo clàssic de guitarra...
I el pare, vinga, va, tornem-hi.
El teu pare havia tocat algun instrument o...?
No, el meu pare sabia tocar una mica la guitarra, no, però era totalment autodidacta el meu pare, tant a la solfa com res, una mica la guitarra.
Com en Joan Ferrés.
S'havia autodidacta, s'havia après ell. Sí.
I després, a part de la... de lo clàssic que te feien allò de guitarra, hi havia algun tema que de cançons així d'aquella època que t'hagués tocar amb la guitarra, que toquessis, que t'agradés?
No, tot era coses de concert, eh? Opus no sé què, opus no sé quantos,
però a part d'això, hi havia algun tema en guitarra que no fos d'aquí, que te digués,
no.
Mira, aquesta cançó de tal, me l'he tret ara en guitarra, o aquesta altra cançó d'allò.
No, tu
seguies el protocol.
Jo sí, el protocol, sobretot el protocol, perquè allà ja ens deien que tenien que seguir el protocol, perquè si no agafaven bicis i no sé què, i no sé quantos.
Mm-hmm. Però... Després, com vas venir aquí, vas continuar tocant la guitarra o ja ho vas deixar?
Sí, bueno, aquí sí, tocava la guitarra i vaig fer-la. I vàrem cantar una vegada, vaig anar a cantar una cançó tota sola, o m'entero, i unes noies que el pare els va ensenyar, sí, tres o quatre cançons. Una era l'Estrafet, el vals de l'Estrafet, una era. I vam actuar pel teatre, que se feia molt, ja ho saps, que es feia molt antes. I bueno, vam anar a la Cate també a actuar, tenia, devia tenir 16 o 17 anys, tenia i poca cosa més. I després ja la guitarra la vaig deixar i ara ja res, ara.
Res?
Ara estan allà per treure la pols. Mira, tant li trec la guitarra del meu pare. És una guitarra que ell sempre feia una explicació que, bueno... Per comprar-se aquesta guitarra havia hagut d'estalviar i estalviava una pesseta sobre l'altra. És més... Té valor sentimental que res més. Sí.
Però ara mateix, si entrés algú, t'aportés aquí una guitarra ja preparada per tocar,
no
te sabries fer res?
No.
Però
res.
No és allò de quien tuvo retuvo?
No, perquè si no practiques... les coses, si no practiques... I la guitarra, encara més, la guitarra.
Perquè, com fa que no... Com... L'última vegada, te'n recordes?
L'última vegada que la vaig tocar? No sé, mira, posem-hi que tingués uns 17 o 18 anys. Compte.
Mm-hmm. I va quedar ja allà arraconada.
Sí. Arraconada.
I ja ni en temps d'allò que digui...
Després, el meu net, l'Oriol, quan va venir aquí a l'escola de música, va triar d'instrument la guitarra, i mira, també al principi va ser... Bueno, no, al principi, perquè ara ho fan... Antes no, antes ja començàvem amb una guitarra grossa, que feia més mostra la guitarra que això, quasi bé. Però ara no, ara comencen amb una guitarra més petita... I quan se fan gran ja d'allò, ja els hi canvien per la guitarra de les mides tradicionals. Doncs l'Oriol també va aprendre a tocar la guitarra amb aquesta guitarra. I fins que no... Després ja quan van saber més ja n'hi van comprar una altra. Ell en sap molt, l'Oriol en sap molt, i me penso que encara continua practicant. Bueno, ara té molta feina amb les carreres que fa, perquè en fa dues, però ell en sap molt, sí.
Ja, ha continuat la tradició familiar de la guitarra.
La guitarra.
Perquè penso que n'hi ha cap més, no? Ni la Ivonne ni la Carme tampoc s'han interessat per la música i així per tant de tocar un instrument.
L'Ivonne tenia molta afició a cantar, però el meu pare deia que desafinava. Bueno, també deia que, segons el meu pare, jo tampoc no servia per cantar. Mira. És que era molt, no sé. Ara diuen que tothom serveix per cantar. Diuen ara. I el meu pare, bueno, si ara sentís això, s'esgarrifaria, perquè no tothom serveix per cantar.
No, tothom serveix. El que passa és que ara hi ha uns mitjans, per exemple, a l'hora d'enregistrar, que els desafinaments
es
poden corregir, la tècnica te pot corregir els desafinaments.
La tècnica, bueno, i la sé, bueno, esclar, i ara amb la intel·ligència artificial encara més ara.
Això recordo ja fa anys, quan a vegada parlant amb en Joli, en Josep Joli, que anava, quan anaven a gravar així amb els pescadors i tot això, vull dir, ja em recordo que va sortir així, que començaven a gravar així amb ordinadors i aparells, que diu, ostres, haurem de tornar a repetir perquè aquí hem desafinat. En un, aquí, un moment, ja us ho arreglo.
Ja està.
I en un moment els hi reclava aquella nota.
Sí. Que diu, i d'això ja parles d'anys?
Parlo d'anys,
Doncs ara compta ara.
Compta ara. No.
Quan més avança la tècnica, encara... I el meu pare no, el meu pare el que serveix, serveix, i el que no serveix, ja està. Mm-hmm. I era molt estricta,
Clar, tu,
molt perfeccionista, li agradava la perfecció.
Tu li has vist tots els assajos que es feien allà,
sí,
a casa meva,
sí, es va assajar, sí. I ell era estricta, perfeccionista, li agradava tot, ui. Ell per anar a cantar els sacrificis que havia fet. Bueno, tots els sacrificis que fos per anar a cantar. Si era necessari, no menjava.
Carai.
Perquè ell deia que amb l'estómac buit se cantava més bé. Ostres. Era el seu lema.
Era tenir unes coses així, és molt...
No,
moltes, manies que tenen i coses així.
Sí, que vols
així,
que t'hi
digui. I el seu...
Sacrificis.
I ja m'imagina't allà, cara Déu, com es començava a cantar una cançó. No, prou! Ja,
sí,
aquí.
Sí, ui, sí.
O tornem-la a fer,
tornem,
que...
Tornem, ja,
l'he.
Sí.
Uh-huh. És una manera... Ja, una manera
de
fer...
Quan sortia bé, doncs, endavant les atxes.
Bueno, m'imagino que les cantades també, alguna cantada... el que havia escoltat tampoc li agradaven, però esclar, allà en directe no pot ser.
No, en directe.
No podies pas
no, rectificar. No, en directe no, allà davant de la gent
clar,
no pot
això,
pas
no.
Fer.
No. Però, dir, ostres, aquesta cançó...
A més que, el còpia dels anys, antes la gent hi entenien més amb la música. Mm. Amb la còpia dels anys que han passat, trobo que la gent ha perdut molta cultura musical. Mm-hmm. Ha perdut. Bueno. Què vols fer-hi? Mm-hmm. És el que hi ha.
I això que, esclar, a l'època que el teu pare cantava, no tots eren músics o sabien de música.
No.
Ara sí que tenim molt de components de grups,
estem
parlant en aquest apartat del món de l'Havanera, Cant de Taverna, que molts són gent que ja tenen estudis musicals.
Sí,
o,
ara sí. No, o, sí. Però
abans no. Hi havia un que sabia de música,
sí.
O tenia alguna cosa, i els altres ni papa. No els portessis una partitura que no fos la lletra escrita,
no.
O no fos una partitura així amb una escala musical, perquè no tenien ni idea.
Ni idea.
Que ara hi ha cantants que canten
amb solfa davant.
Saben cantar amb la solfa davant, que abans era impossible.
Mm-hmm. Sí.
Molt bé, doncs, Núria,
jo antes també sí cantava amb la solfa, podia cantar, ara ja no. Jo, quan vaig acabar els 5 cursos de música, que se diu, sabia llegir la solfa, que se diu, amb totes les claus. Amb totes les claus sabia llegir la solfa.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, Núria...
Bueno, mira, avui hem fet...
Avui hem rentat la teva... Avui hem rentat la teva roba interior.
M'ha agradat molt perquè m'has fet una entrevista.
Sí, quasi.
Un tercer grau.
Hem rentat la teva roba interior.
Sí, la meva roba interior. Sí.
Avui no eren llençols, no eren jersei, més aviat la roba interior, Núria.
Jo sempre que vulguis que rentem roba interior, per mi cap problema.
Home, aquí rentarem tot tipus de roba. Avui ha tocat això...
Me sotmets a un tercer grau, ja estic preparada.
Perfecte. Doncs, Núria, bueno, amb la teva benedicció,
doncs,
és el moment de posar punt i final al programa.
Adéu-siau i bona sort.
Molt bé, doncs avui amb la Núria, que vull dir que, com em deia, ens ha fet aquesta rentada interior, i el que començàvem a parlar del vintena hem acabat doncs, parlant de la seva història, de com va viure a Barcelona fins a l'actualitat, amb la música al mig, perquè ella doncs, ha viscut també doncs, la cultura musical, tant tocant un instrument com escoltant el seu pare, bueno, i encara continuem amb el cor indica. Remés, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, demà hi tornem, ara us deixem amb el més calent a l'aigüera, amb l'Ona Vilà.